Són les 3.
Catalunya migdia.
Encedem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat de l'enèsima escalada en la guerra comercial internacional. La Xina ha anunciat que a partir de demà mateix gravarà amb un 84% tots els productes nord-americans que arribin al seu territori. És la resposta als aranzels del 104% als productes xinesos que avui han entrat en vigor als Estats Units. Tot plegat mentre Donald Trump presumeix que té cua de països que li imploren negociar i literalment li llepen el cul, és l'expressió que ha utilitzat el president nord-americà. També us hem explicat que el Parlament ha convalidat el decret de mesures urgents d'accés a l'habitatge a canvi de limitar a partir d'ara els lloguers de temporada. Els pròxims minuts parlarem amb activistes del dret a l'habitatge i també amb propietaris per valorar l'impacte que pot tenir aquesta mesura. I ens hem fixat en les novetats de cara al pròxim Sant Jordi. El gremi de llibreters vol millorar la comoditat de la gent, sobretot als espais més concorreguts. Només a Barcelona hi haurà 400 parades de llibres. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, tenim ja la primera reacció dels Estats Units a aquesta reacció de la Xina a pujar-nos-hi els aranzels. El secretari de Comerç nord-americà, Scott Bessent, avisa la Xina que en sortirà perdent amb aquesta nova pujada d'aranzels fins al 84% als seus productes.
I sortiran perdent en aquesta escalada. Les seves exportacions als Estats Units són 5 vegades més grans que les nostres a la Xina. O sigui que poden apujar els seus aranzels. Però i què?
So what?
Bessent ha destacat que, a diferència de la Xina, altres països com el Vietnam han optat per negociar una nova relació amb Washington. En un missatge a les xarxes, Donald Trump ha aprofitat el nou escenari de guerra comercial amb la Xina per reclamar a les grans multinacionals nord-americanes que tornin als Estats Units. Precisament parlant de multinacionals americanes, uns 200 moderadors de contingut de Facebook i Instagram s'han concentrat a la Torre Agbar de Barcelona per protestar per la incertesa del seu futur laboral. Telus, l'empresa subcontractada per Meta per eliminar els continguts violents i sexuals de les seves xarxes, ha tancat les oficines a Barcelona. Els 2.000 moderadors de continguts estan en permís retribuït de 2 setmanes i temen que l'empresa els acabarà acomiadant, com explica un dels treballadors concentrats.
No treballem, però encara ens paguen, però sense cap motiu. Portem des del dilluns sense que tenia cap notícia, estem demanant a Woca que, sisplau, anem a negociacions de poder cap notícies i arriba un moment nosaltres, treballadors, hem d'organitzar-nos, perquè no sabem res. El que sí que sabem per altres fons és que el projecte s'ha acabat, ens anirem al carrer i amb què ens anirem? Amb res.
Hi ha hagut 4 detinguts a Catalunya, 2 a Barcelona, un a Lloret de Mar i un altre a Lleida en el marc d'una operació policial europea contra l'explotació sexual infantil. Coordinats per Europol, agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han detingut 19 persones més al País Valencià, Euskadi, Galícia, Andalusia, Extremadura i les Canàries. Entre els detinguts hi ha una dona i un menor de 17 anys. Els detinguts estan acusats de delictes d'agressions sexuals, prostitució i possessió, creació i distribució de material pornogràfic en què s'abusava dels menors. La portaveu de la Policia Nacional fa balanç de l'operatiu a tot l'estat.
Durante el operativo, en el que solamente en España han participado más de 100 agentes, se han realizado 18 entradas y registros en los que se han intervenido 39 dispositivos electrónicos con más de 41.000 vídeos y 28.000 fotografías de contenido sexual infantil altamente sensible.
Arreu d'Europa s'han detingut 166 persones en aquesta operació. A l'estiu sortirà de la fàbrica Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, el primer dels nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat que farà les proves de la nova línia entre el centre de Barcelona i la T1 de l'aeroport del Prat. Es preveu que el servei amb viatgers comenci l'any que ve. Seran trens amb capacitat per 650 viatgers, amb portes i passadissos molt amples, més espai per maletes, sense graons per pujar i baixar i amb pantalles amb informació dels vols. Connectaran l'aeroport amb el centre de Barcelona pel túnel del Passeig de Gràcia cada quart d'hora. I en el judici amb jurat popular que es fa a Girona per l'assassinat d'una dona d'un tret a Empuria Brava l'any 2022, l'acusat ha reconegut els fets i ha demanat perdó a la família de la víctima. El fiscal manté la petició de 30 anys i mig de presó. Anem cap a Girona, Clara Jordan.
Hola, bona tarda. L'home alemany no ha volgut respondre cap pregunta, dient que ja ho havia explicat tot quan el van detenir, però sí que ha volgut fer servir l'últim torn de paraula abans de les conclusions. Sentim la seva declaració i la traducció de l'intèrpret.
Solamente quiero disculparme por el sufrimiento por la que ha pasado la familia. La familia tiene el derecho a matarme.
Recordem que l'home va entrar dins una casa per agafar les claus i robar la caravana que hi havia aparcada al davant, però després va clavar un tret a la víctima, que era al sofà, fent la migdiada. Si no hi ha res de nou, el jurat es tancarà demà a deliberar.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb l'Oriol Marc, cap de Política del Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Amb la Tània Tàpia, periodista i companya del Matí de Catalunya Ràdio a Madrid. Tània, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I amb la consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata. Bona tarda.
Bona tarda.
Avui va molt bé que hi sigui la Tània, perquè com que no és a l'estudi, toquem a més bunyols, que són els que ha portat la Mònica. La Mònica ha portat bunyols i, escolta'm, Tània...
Sap greu, Tània?
Casolans?
No. No, 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 arribo tant.
Són molt bons, els que ha portat. Vull dir que donem fe, l'Oriol i jo. Joan Bota també n'ha agafat. Joan Bota ha fet la trampa d'agafar-ne dels de dins de l'estudi i dels de fora, perquè com que la Mònica ha estat molt, allò, molt complidora, n'ha portat dos, de dins i de fora, i Joan Bota n'ha menjat de dins i ara també n'anirà
a
fora.
No, deixarem a la peixera sense...
No, home, no, ben fet, però sense, clar, Bota comptabilitza les dues bandes, per tant,
els
va menjant.
Els bunyols és una de les coses que més m'enyoro.
Veus?
Sempre. La meva veïna de tota la vida em fa, i com que sap que a vegades no hi soc per Semana Santa, me'ls congela la meva mare. Per tant, estic desitjant que arribi aquest moment. Perquè aquí la temporada de Torrijas ja ha estat inaugurada, però no és el mateix.
Clar, no, no.
Ja, no, no seria el mateix.
Els que ha portat la Mònica no t'amoïnis que no seran malaguanyats, sinó que entre l'Oriol i jo ja farem el paper dels que tu deixes.
Me'n congratulo, molt bé.
Hi ha gent del, programa que no li tocava ser el control i de sobte, escolta, m'ha aparegut, eh? Vull dir, ha estat a esmentar els bunyols i, guaita, ha començat a aparèixer gent.
No cal que els esmenteu en antena, per això.
No, perquè, clar, llavors la gent baixa a buscar-los. Va, anem als temes del dia. El primer, ja sabeu, ve des de fora.
Sant Jordi a Abacus. Aconsegueix un segell personalitzat per marcar els llibres amb el teu nom per només 8,50 €. Més informació al web. Abacus patrocina aquest espai.
I avui tenim un canvi, eh? L'Eugeni Alemany no està amb nosaltres. Avui tenim la Llucia Ramis, que habitualment és als dijous. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tu tampoc no pots gaudir dels bunyols, però escolta...
No, anava a dir que si ho hagués sabut, hauria plantejat un debat que és molt interessant, que és la diferència entre els bunyols de vent i els bunyols de Pasco.
Ah,
I hi ha debat, perquè...
Hi ha debat, perquè... Sí. També és veritat que tenim tendència aquí a Catalunya de fer debats de qualsevol cosa, i per tant tampoc no vindria d'aquí, ja, de fer-ho sobre els bunyols, a veure quin és quin.
Són bons.
Sí. Això, a mi m'agraden tots, per tant no hi ha problema. No em facis triar, perquè em menjaré un de cada. Mira. No és de bunyols que vols parlar-los, per tant, de què ens vols parlar?
Mira, hi ha una cosa que no sé si vos passen els periodistes i la gent que feis tertúlies en general, i és que jo de petita sempre volia tenir raó, i ara ja no. Ara m'agradaria equivocar-me, perquè tanmateix dir jo ja us ho deia no serveix absolutament de res. Això ho dic perquè ahir sortia a La Vanguardia una entrevista a l'escriptor Joel Dicker i ell deia, soc hipocondríac i en el meu epitafi posarà ja us ho deia, no? Llavors, clar, si hipocondríac no evita que et moris. Et mors igual, però has estat tota la vida pensant que tot el que et passava era mortal. Ho has passat malament cada vegada que ho pensaves, ho has pensat moltes vegades, però al final només et mors un cop. I totes les altres ho has passat malament per res, no? I un poc trobo que passa el mateix amb la realitat aquesta tan convulsa que vivim aquests dies. Tornem a sentir a dir... Bé, ara sentim a dir que la guerra dels aranzels suposarà un abans i un després en l'ordre mundial, que és un moment històric sense precedents, que el que ve ara és inimaginable, i pensava, ostres, quantes vegades han viscut això mateix, no? Quantes vegades ens ho han dit? Des de l'explosió de Txernòbil a la guerra d'Iraq fins a l'arribada d'internet, que també implicava un canvi radical en la manera de relacionar-nos, l'atemptat de l'11S, que va tornar a canviar el curs del món, la crisi del 2008, no?, que va enderrocar qualsevol possibilitat de tenir una estabilitat per una generació que havia estat educada per a l'equilibri, no?, creien que podrien tenir una nòmina, una feina més o manco fixa, un pis, una família, i molts de nosaltres no hem arribat a conèixer mai aquesta sensació de solidesa, no?, de trepitjar en ferm. I cada vegada que sembla que ens han de recuperar, passa qualque cosa. La pandèmia, la crisi de l'habitatge, el turisme insostenible, les xarxes, que són molt desestabilitzadores i hem vist que provoquen problemes psicològics, emocionals, socials... I, a més, ara també hi ha l'augment de l'extrema dreta, les danes, les catàstrofes mal gestionades, ve la intel·ligència artificial, ve la guerra comercial, i és esgotador. O sigui, informativament no paren d'arribar notícies angoixants que, a més, provoquen un efecte pervers, que és el de mantenir-nos enganxats. Ara ho volem saber tot dels aranzels, no? Jo de vegades me pas estones mirant l'NBC News només pel morbo de veure grans marques en números vermells allà passant per sota, no? I m'he quedat allà flipant amb la caiguda estrepitosa del Bitcoin, de Tesla i de tot plegat, no? Hi ha una maledicció xinesa que diu tant de bo hagis de viure temps interessants. És una maledicció perquè al final vivim bé quan no passa res, quan ens avorrim de la placidesa que hi ha, no? I fa poc, Ursula von der Leyen deia que el que han viscut fins ara ha estat una il·lusió. Deia, s'ha acabat el temps de les il·lusions, en referència a la pau, a la presumpta pau que han viscut a la Unió Europea i que ara ens obliga a invertir més en seguretat. I jo pensava, però quin temps de les il·lusions, si no param de viure temps convulsos i moments històrics. I llavors també pensava això, no? Que no serà que no ens ho hagin dit per activa i per passiva els ecologistes, els economistes del desenvolupament sostenible, els teòrics de la desacceleració i un munt de gent que qüestiona aquest sistema ferotge tan poc fiable i tan poc sòlid. Però també de l'altra banda, per exemple, hi ha un multimilionari gestor de fons que es diu Ray Dalio, que és autor d'un llibre que es diu Nou Ordre Mundial, que ja explica com funciona el desequilibri de les grans potències quan entren en conflicte, com és el cas d'ara, no? Llavors, el món mai torna a ser el que era. I ara sembla que estem veient la creació d'una mena d'autocràcia en directe, en temps real, i també sembla que haurem de tornar a viure una crisi pitjor que la del 2008, cosa que ja s'anunciava des de fa molt de temps. Per tant, davant de tot això, jo crec que val més que siguem optimistes i només se m'ocorren dues maneres de ser-ho. Una, pensant que si hem superat les sacsejades anteriors, estem més preparats per superar aquesta, ja no ens ve de nou. I dues, que qualcuns tindrem la satisfacció de poder dir, ja us ho deia jo.
No sé com ho veieu, com viviu el fet d'haver conviscut amb tantes finals d'etapa, finals del món, el món s'acaba i tot.
No sé, jo he arribat a un punt, Òscar, i tothom de la taula.
Ai.
No, la meva màxima missió a la vida...
El to de veu i fins i tot la posició corporal de l'Oriol és una mica de derrotat abans d'hora.
I és el més jove de la taula.
Jo ho he tirat fa molt temps, diríem. El meu optimisme no existeix i la meva única ambició a la vida és poder fer cada dues setmanes, més o menys, una hora de migdia del cap de setmana. A partir d'aquí, la resta és un regal. A partir en sèrio, la resta és un regal. No hi ha més. La mitjana cada dues setmanes i poca cosa més. I a partir d'aquí, tota la resta sembla menys important.
També és veritat que si et marques objectius així com molt assequibles, llavors segur que els aconseguiràs.
Sí, és un guanyador total. Penses, sí. El tram ha dit això, molt bé, però dissabte vaig fer la mitjana. I ja està.
Sí, però el pitjor és pensar que aquest dissabte que ve no la faràs i que et toca esperar-te fins al següent. Això també és dur. Per què cada 15 dies? No pots aspirar cada setmana?
És difícil. Per feina o per família o el que sigui, no sempre...
La conciliació familiar.
La vida social.
Ho tens pactat.
Soc la típica persona que quan, ai, aquest dissabte anem a dinar al puesto, diumenge a l'altre, penso, aquest cap de setmana no hi haurà mitjada.
Em sona això de, compte, és que si fem tants plans no quan podré fer migdia.
És que el cap de setmana de novembre que et canvien l'hora i ja tot és fosc, no hi ha res millor que la sensació de acabar d'anar a comprar o fer el compromís que toqui, dos voltes de clau a la porta i mitjar el sofà. Però bueno, està bé, Llucien.
A mi em sona xinesa.
Ja està. I una cosa, clar, o sigui, la Llucien s'ha fet una dèria com molt densa i com molt allò...
Sí.
Sassuda.
No, però està perfecte, vull dir, és exactament, jo crec que la reacció...
No, clar, és a dir, o fas això que fa l'Oriol o et tornes boig de dir, escolta'm, no puc viure amb aquesta angoixa permanent de tanta final d'etapa i tan final del món, però no sé com ho veieu els altres.
Però la cosa és que per molts finals d'etapa que hi hagi hagut en els darrers anys i... No, no sé si és que ara n'hi ha més de finals d'etapa o és que nosaltres ens fem grans i, per tant, segurament també ho veiem de manera diferent, eh? Però per molts finals d'etapa que hi hagi hagut, seguim aquí. Per tant, és evident que a la vida tu pots mirar tot amb el got mig ple o got mig buit, no? I jo crec que al final és un bon consell dir a la gent que s'ho miri amb el got mig ple, perquè sempre és més divertit, no? Trump està molt sonat, posa-hi bunyols. No sé com dir-ho.
Fes migdiada i menja bunyols.
I menja bunyols.
I que faci el que vulgui, aquest noi.
Perquè ell ho continuarà fent. I llavors nosaltres ens podem capficar fins a un cert punt, perquè és evident que hi ha coses que ens afecten, però viure permanentment capficat tampoc és gaire divertit, i per tant s'ha de mirar tot una mica amb un somriure.
A veure, Tània.
Mira, jo vaig arribar el 2017 aquí a Madrid, 2017, juny, per tant, tres mesos abans del referèndum, de tot el que va venir, i van ser temps, a escala, diguéssim, domèstica, doncs temps convulsos. I crec que aquesta frase resumeix una mica, perdoneu el sentit que teníem els periodistes de informació política i judicial. Jo recordo molts companys, i segurament jo alguna vegada ho havia dit, entrant pel Congrés, la Moncloa, o el lloc on toqués aquell dia, n'estic farta de dies històrics.
Yeah.
Era com relativitzar una mica aquesta sensació de estan passant coses que mai han passat, que mai t'imaginaves, però és que realment la deriva que ens ha portat ja no només a nivell espanyol, sinó a nivell mundial, en els darrers temps ens porta una mica això. Jo crec que també hi ha un element de sobreinformació, no?, que abans apuntava la Llucia. Ho volem saber tot, és molt fàcil informar-se de tot, sembla que tot ens sobrepassa, però a la vegada tot ens deixa com una mica, ens genera el virus de ser innocus, no?, a tot el que ens passa per sobre, i per tant anem als brunyols i a la migdiada, no?, perquè no podem fer l'habitatge, la crisi econòmica, la crisi climàtica, el context ara amb salari, és que són mil fronts oberts que tens com a ciutadà, que fins i tot et genera una certa angoixa, ja no dic periodísticament parlant, sinó com a ciutadà de peu. I llavors és cert que tens aquesta sensació de tot s'acaba i al final tot s'acaba redreçant de certa manera. Per tant, brunyols i migdiada.
Molt bé, doncs sí. Escolta, un punt de relativització de tot. Sí. També jo crec que potser n'abusem una mica d'això del dia històric o del moment històric. Potser no tots els que nosaltres vivim o venem com a dia històric o com a final d'etapa o com a partir d'ara això entra en una nova dimensió, en un canvi de paradigma. Home, potser tots els que diem no ho sonen en realitat de canvi de paradigma, eh? Però mira, el teu gos m'ha donat la raó.
Sí, crec que sí que està de partida. No, però és veritat que és important aquest refugi íntim, no? És a dir, al final, els bunyols i la migdiada és la manera que tenim per suportar tot això, per aquesta enormitat del món, de la realitat del món.
Aquesta, o agafar la mascota, el gos en aquest cas, i fer-li cas que et reclama, i per tant, amanyagar-lo una mica, i mentre estiguis amb el gos...
No, li toca ara.
Doncs alguna cosa vol, perquè està demanant molt insistentment, per tant, si ja li has donat el menjar, ja li has fet la passejada...
Sent col cues escales, jo.
Exacte, pot ser. Bé, doncs escolta'm, relativitzem-ho tot, o com a mínim aquesta és la recepta que donen l'Oriol, la Tània i la Mònica. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi
passar
molt bé.
Una mica més d'un minut d'un quart...
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I abonant una mica això, que tot va molt ràpid i que a tota hora passen coses, ja sabeu que estem molt pendents dels aranzels dels uns, els aranzels dels altres. Avui la novetat és que la Xina havia anunciat o ha anunciat uns aranzels del 84% en els productes nord-americans com a resposta als aranzels del 104% que havia anunciat els Estats Units prèviament, però també avui estava previst que la Unió Europea aprovés la seva resposta. Bé, doncs ja l'ha aprovada. Anem a Brussel·les, el Jordi Baró. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja tenim llum verda de Brussel·les, el seu contraatac, podríem dir.
Sí, el primer contraatac. Era una decisió que era previsible que s'acabés aprovant i acaba de passar tot just uns minuts. S'ha votat al Consell per part dels 27 estats membres i ha tirat endavant aquesta primera resposta als aranzels de Trump. És una resposta als aranzels que Trump va anunciar a principis de març contra l'alumini i l'acer europeus. Per tant, no és resposta als aranzels més recents, sinó als primers que els Estats Units van anunciar ara fa gairebé un mes. Hi ha hagut una negociació entre els estats que ha durat gairebé un mes, i avui la Unió Europea fa aquest primer pas d'aprovar contramesures contra els Estats Units. A la pràctica, això representa castigar a més de 1.500 productes nord-americans. Hi ha hagut molt debat sobre quins productes s'havien de castigar. Al final ha quedat una llista molt àmplia que inclou productes de tot tipus. Hi ha la soja, hi ha el tabac, hi ha ametlles, hi ha fil dental, hi ha iots, hi ha salsitxes, com veus hi ha una mica de tot. Però no hi ha, per exemple, el whisky bourbon, que era una demanda de França i Itàlia, que temien que si s'imposaven aranzels contra aquest producte dels Estats Units, Trump imposaria en el futur més represàlies contra la indústria del vi europea. En total, al final han quedat uns 22.000 milions de paquet, és a dir, aquesta llista tindrà un impacte de 22.000 milions pels Estats Units, i és una primera resposta que s'ha aprovat avui només amb l'oposició d'Hongria, que està l'únic país que ha votat en contra. Diu Hongria que s'ha de negociar i que no s'han d'imposar represàlies perquè aquestes represàlies l'únic que faran serà una escalada en la guerra comercial. Però aquesta és una primera resposta i la Comissió Europea ja ha anunciat que la setmana que ve presentarà una proposta d'un segon paquet de represàlies, que aquest sí que seria el que contestaria directament al gruix dels aranzels de Trump, que són els aranzels, els cotxes i també els anomenats aranzels recíprocs.
Bé, doncs ja tenim aquesta confirmació del que més o menys ja s'havia anat especulant o bé anunciant en els últims dies, i és aquesta llista de productes que tenen aranzels. És tan eclèctica que de vegades sobta, perquè hi ha alguns que... No, perquè jo del fil dental... Perquè el fil dental i no una altra cosa, però bé, i després el whisky, que en principi hi havia de ser, però clar, quan alguns països com Itàlia, França han vist compte que no, que la resposta dels Estats Units pot ser contra el nostre vi. Exacte. Per tant, deixem-ho així, no?
És una llista que inclou tant productes que des d'aquí s'ha estudiat que podrem comprar a altres països, per exemple, productes agrícoles que podrem comprar a Brasil o a Argentina, on s'està a punt d'acabar un acord comercial perquè totes aquestes operacions siguin molt més fàcils. I per altra banda és una llista que també ha volgut incloure i castigar alguns productes icònics, no en aquest cas el Bourbon, sí, per exemple, les Harley Davidson o els Texans Levis.
Molt bé, doncs aquesta és l'última hora des de Brussel·les. Jordi Baró, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Per tant, ja tenim la llista aprovada, no hi ha sorpreses més enllà de les que ja s'havien anat especulant els últims dies, i després, com dèiem, d'aquesta entrada en vigor dels aranzels dels Estats Units arreu del món, entre els gravàmens que es comencen a aplicar al gruix de les importacions i al 20% als productes de la Unió Europea, per això aquesta llista que s'ha aprovat avui a Brussel·les com a resposta, i aquest 104% als de la Xina, que no s'ha arronsat i que ha pujat avui fins al 84% als aranzels dels productes nord-americans que es venguin a la Xina. Hores abans d'aquest contraatac, Donald Trump ha dit amb aquesta elegància que sentireu que està disposat a fer negociacions a mida per cada país, perquè diu que en té una llista llarguíssima que li demana negociar.
Molts països ens han estat estafant del dret i del revés, però ara ens toca a nosaltres estafar-los, si us sembla bé. Farem el país més fort, encara més que mai, i no escolteu els que ens critiquen. Ja us dic ara, aquests països ens estan trucant llepant-me el cul. Es moren per arribar a un acord. Si us plau, farem el que faci falta, senyor.
Segurament hem vist el Donald Trump més autèntic, el més mitinero també, perquè és veritat que estava davant d'alguns fans del seu partit i per tant estava fent un discurs en territori amic, entre cometes. Però què us sembla tot plegat? Perquè bé, tot i que els experts van anunciant que això no té cap sentit, que això és perillosíssim, que anem de pet a una recessió, les borses que cauen avui una altra vegada, però continuen endavant els uns i els altres.
Sí, i no sembla que s'hagi d'aturar. Quan la Xina decideix aranzels del 84%, és perquè ho deuen tenir molt clar. És veritat que la Xina podria enterrar-nos a tots en productes, si volguessin. És una potència exportadora de primer nivell i de moment no hi tenen del tot a perdre. Recordem també que és un... Aquesta setmana han passat coses molt divertides, com per exemple l'ambaixada de la Xina als Estats Units tuitejant un vídeo de Ronald Reagan contra els aranzels, que és l'últim, una dictadura d'arrel comunista, defensant el lliure mercat, perquè en el fons la Xina té, podem dir, el millor o el pitjor dels dos sistemes. I una de les coses que té molt bones és la planificació, i en aquesta planificació hi ha la innovació tecnològica i el fet que ara ja hi ha productes, i això es veu cada dia a les carreteres d'aquest país i de tota Europa, cotxes xinesos, productes xinesos que ja no són barats del tot, sinó que tenen una qualitat i una innovació tecnològica superiors, o si més no, més o menys iguals als que puguin tenir el món conegut com occidental. I pel que fa a les declaracions de Donald Trump, en certa manera ell ha de poder justificar les maniobres que està fent. Ell interpreta que el món li està prenent el pèl i vol tenir una posició negociadora que li doni força, i interpreta, em figuro, que el fet que les borses continuïn caient reforça aquesta posició negociadora, perquè els països, si volen que s'aturi aquesta espiral cap a baix, han de trucar a la porta de la Casa Blanca per poder negociar acords que siguin bilaterals i no generals, com havia passat fins ara. I en aquest sentit també és interessant veure com la Unió Europea acaba d'aprovar el que ens explicava el Jordi, aquest paquet d'aranzels del 25%, i em sembla que hi ha hagut un país que no ho ha votat, que és Hongria.
Sí.
Itàlia sí que ho ha fet. Que Itàlia confiava, crec, segurament, en la relació bona que creu tenir Giorgia Meloni amb els estaments de Donald Trump, i de moment no li ha servit per lliurar-se'n. Sí que serà rebuda, crec, a la Casa Blanca d'aquí poc, però de moment Itàlia no té cap tracte diferencial, malgrat que la seva primera ministra, podríem dir, que és del país civilitzat més proper a Donald Trump que hi ha a la Unió Europea.
Sí, la pregunta en el cas de la Xina és veure com es pot frenar aquesta espiral. És a dir, si estem parlant de xifres de 104, de 84, són xifres molt elevades en comparació doncs, amb la Unió Europea, que continua mantenint la mà estesa, malgrat diu que està preparant, i ho estem veient, doncs, una resposta, perquè avui, per exemple, ho explicaven en el Congrés, no? L'equip de Carlos Cuerpo, Espanya no és que tingui una exposició massa alta directa en l'efecte de les exportacions, són petites, per sota del 10% als Estats Units, però sí que l'afecta molt indirectament, perquè, per exemple, components d'automòbils, no? Doncs van molts fins a Alemanya, i d'Alemanya salten als Estats Units. Per tant, la resposta europea és important també en aquest sentit per acabar de protegir les empreses catalanes i espanyoles. Però, clar, diferenciar una mica el mecanisme que està utilitzant la Unió Europea, que també és de contraarancel, però amb uns tant percents molt menors amb el que està fent la Xina, doncs, diguéssim, són dues maneres de tenir un pols amb els Estats Units. I a tot això, recordar que divendres jo crec que serà interessant perquè tindrem roda de premsa a primera hora des de Pequín del president Pedro Sánchez, que avui demà està al Vietnam, per veure doncs, si llença algun missatge més pacificador en aquest sentit. Avui l'hem sentit des del Vietnam dient que les guerres a l'Ansàries no ajuden a ningú i reconeixent obertament que malgrat l'objectiu del viatge estava previst abans de tot aquest xoc diguéssim comercial amb els Estats Units, sí que van allà a buscar nous mercats, però veurem també si ell s'aprofita doncs, per llançar un missatge de calma, perquè la pregunta és fins on pot arribar a escalar doncs, aquesta guerra comercial, si és una partida de pòquer en què aquí tothom està posant les cartes al mig de la taula.
Clar, la qüestió és aquesta, no? On està el límit? És a dir, fins quan Trump continuarà provocant, fins quan Trump continuarà, diguem-ne, buscant la pleitesia dels diferents estats perquè li vagin, no?, com a implorar el fet de que els hi baixi els aranzels i de que doncs s'hagin d'entendre amb ell. I fins quan, diguem-ne, la resposta permanent dels estats i de la Unió Europea serà continuar pujant aranzels. Clar, abans deia el corresponsal a Brussel·les, aquesta és resposta als aranzels de principis de març.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do el que hem trigat, diguem-ne. És a dir,
no, la Unió Europea, no, si alguna cosa no té, rapidesa a l'hora de prendre decisions.
És el que anava a dir. És a dir, no, diguem-ne, no podríem dir que la Unió Europea ha estat molt ràpida en aquesta resposta.
També és veritat que la Unió Europea no s'ha cansat de dir que la seva prioritat era negociar i que ha intentat, suposo, estirar els terminis per veure si s'obria alguna possibilitat de negociació, quan ja veu que de moment, com a mínim, no n'hi ha de port obert de negociació, doncs...
Però, i també és veritat que la Unió Europea al final té molts estats per posar-se d'acord, que no és el mateix, no?, que el govern xinès que tira pel dret i llestos. Però, en tot cas, en aquesta escalada que de moment sembla no tenir límit, crec que tornem a situar-nos en el debat que ens trobem, diguem-ne, des de fa moltes crisis, no?, que és la Unió Europea s'hauria d'anar posant a punt per accedir a d'altres mercats, per estar ben preparat, per, no?, perquè al final davant de la Xina i dels Estats Units és evident que tenim una certa debilitat contrastada i que per tant, diguem-ne, més enllà de la contrapujada d'aranzels s'haurien d'anar construint altres possibilitats i altres respostes.
Sí, és que en aquesta visió, diguéssim, diferent del com està negociant la Xina o la Unió Europea, fa poques hores sentíem fins i tot aquesta proposta de l'aranzel zero, no?, en els béns industrials, i Trump hem vist, no?, com ha contestat. És que jo crec que ha de ser
sí,
molt...
Sí, però això
complicat.
Von der Leyen ho va fer amb tota una pompa i solemnitat i, no?,
I
li van tancar la carpeta en zero.
Clar, és que, no sé, veient les fórmules, per exemple, aquest tall que heu posat, que és molt il·lustratiu de la manera de fer de Donald Trump. L'altre dia recordo que connectava amb el Francesc Garriga i al Ricardo se li deia, ostres, quin to, m'ha sorprès, i deia, benvingut al meu dia a dia. Clar, ha de ser molt dur seguir discursos de Donald Trump diàriament amb aquest to, no?
Horàriament, perquè Garriga em deia un dia, parlava amb ell i em deia, no, és que el nivell d'estrès és espectacular, perquè hem passat d'un president que parlava un cop a la setmana, com era Joe Biden, a un altre que parla dues, tres i quatre vegades al dia. I a més, cada vegada que parla, dona un titular.
Sí, hi havia una teoria sobre això que l'ha explicat també el Frederic Vincent al programa, i és que, i ho va reconèixer en Obert, un dels seus assessors, que era si tu parles moltes vegades i expliques molts missatges, és molt complicat que la premsa i els mitjans puguin anar
seguir-te el ritme,
desmuntant, i desmuntant, sobretot desmuntant totes les bajanades que puguis dir. És a dir, si el populisme ja té la seva complexitat de desmuntar, si fas populisme multiplicat per 50 diàriament i per totes vegades, bandes, doncs el missatge acaba arribant a la població per una o altra, i és molt complicada la tasca de fiscalització. Però clar, si von der Leyen, si la Comissió Europea intenta anar per la via diplomàtica, intenta donar unes respostes calculades, per exemple, a nivell estatal, encara fins i tot la Moncloa no ha donat un càlcul de l'afectació. Ha dit que el 80% de les exportacions als Estats Units es veuran afectades, però no ha sortit ni a dir una xifra de milions en quant a pèrdues possibles. És a dir, es parla o s'intenta abordar això amb certa cautela, diplomàcia, amb el cap fred, i a l'altra banda tens això, un president dels Estats Units que surt a dir que jo és que ho he anat a buscar, dic, no serà intel·ligència artificial. O sigui, és que és brutal que puguin dir. Llavors això et descol·loca absolutament a l'hora de poder abordar una negociació en aquest sentit. És complex, és veritat que els estats s'estan preparant, a Espanya ho hem vist, avui surt al BOE també aquest pla, que més que ajudes directes són avals, són crèdits per a les empreses, però també Yolanda Díaz sortia a prometre mesures laborals, no? Perquè ningú es quedi sense feina per aquests aranzels. Avui preguntava, no? Què passa amb aquestes mesures? Quan s'aprovaran? I em deien, clar, és que hem de veure primer si realment hi ha un impacte en el mercat laboral, és a dir, avui estem en aquest panorama, però és que en Trump potser ara s'està preparant un escut, s'està preparant un pla, i d'aquí una setmana o dos dies, ha canviat absolutament tot.
Perquè al final les afectacions en les empreses que exporten, les afectacions en el ciutadà vindran més tard, és a dir, tampoc no són immediates, per tant, els governs les xifres, és a dir, podrien tenir les xifres del que s'està exportant a fora, és evident, però segurament, bueno, segur no tenen les xifres de l'afectació actual, com segurament tampoc tenim les xifres de la gent que ja ha perdut en borsa aquesta setmana, tot el que hagi pogut perdre, no?, els que inverteixen en borsa. Per tant, això jo crec que vindrà més tard, però arribarà.
Arribarà segur, i el càlcul de les conseqüències que tenen el dia a dia a la nostra butxaca, per entendre'ns, això no trigarà del tot a arribar, inevitablement arribarà, i llavors serà quan els governs hauran de fer front a una sèrie de mesures que inevitablement s'hauran de prendre, perquè el que no pot ser és finançar com dir-ho, un paquet públic de mesures que s'han de prendre inevitablement per esquivar els costos d'una hipotètica recessió o d'aquesta guerra comercial. Has de mobilitzar recursos que, com deia la Tània, són més avals que recursos directes, però això és així. I després,
això també passa amb el govern català, és a dir, avui s'ha aprovat un paquet i ja parlen de l'Institut Català de Finances, no? I per tant ja sabem què implica això.
I amb la pandèmia va passar més o menys igual, que es donaven xifres molt grandiloquents que al final s'havien d'aterrar i que tenien molt a veure
amb el finançament. De fet, no sabem, perdona, Mònica, què passa amb això, perquè, per exemple, els crèdits ICO no se sap encara quin tant percent seran o quines seran les condicions de retorn, perquè això s'ha d'aprovar encara en un futur decret, és a dir, els governs, perquè és veritat que tant el català com l'espanyol doncs estan fent la feina prèvia perquè no els enganxi, diguéssim, això doncs a contrapeu, però és cert que encara doncs hi ha alguns elements que estan per definir, i sobretot que aquests decrets no són una cosa fixa. És veritat que el que surt avui al BOE s'haurà de ratificar tal qual, però el govern avisa, aprovarem tants decrets o farem tants acords com calgui per adaptar-nos a les circumstàncies.
Però que al final acabin sent com acabin sent, els de l'ICO, els de l'ICF, el que sigui, són ajuts, són avals que acabaran costant calés a les empreses. Avui es deia aquí a Catalunya, no? Acció també farà feina per obrir nous mercats. D'acord, però és que els nous mercats no s'obren d'avui per demà. Tots sabem la feinada que ha fet Acció en aquest país durant molts i molts anys, però si ara tot el que va als Estats Units ho hem de canviar de país, això, diguem-ne, n'hi ha per uns dies, i mentrestant, i aquestes són les afectacions que encara avui no sabem, hi ha empreses que ja, diguem-ne, segurament s'estan posant les mans al cap, i treballadors que es veuran afectats.
Passant...
Que...
Un apunt
només, això que dius, de fet, amb la delegació del president Sánchez, viatja, entre d'altres, el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, també el d'Exteriors, i una delegació d'empresaris, és a dir, un dels objectius és aquest, però com bé dius, no és ràpid, perquè el desequilibri en la balança comercial amb la Xina o amb el Vietnam és brutal, i sobretot, doncs, això, has de teixir acords també en base a la diplomàcia per establir després canals econòmics.
Veurem en tot plegat com evoluciona. De moment estàvem pendents de l'obertura de les borses americanes. Això aquesta setmana ens cau a més en directe. Ara passen 3 minuts de 2 quarts. A 2 quarts és quan obre la borsa americana, i avui la cosa està bastant plana. Un 0,61 per el Dow Jones, un 0,03 puja Standard & Poor's, i un 0,79 puja el Nasdaq, és a dir, que pujades i baixades molt minces, no arriba a l'1, per tant, estan bastant planes ara mateix. Tot just acaba de començar, i si alguna cosa hem vist aquests últims dies és que això és molt volàtil i que ara poden estar planes, d'aquí una estona puja molt, després baixa molt, per un rumor, per una declaració o per una mesura. Per tant, estarem pendents. Ara passen 4 minuts, fem una pausa i de seguida ens sentem en el que ha passat avui al Parlament de Catalunya. Tenim decret d'habitatge que, a més, afecta sobre els lloguers de temporada. Ara en parlem.
És possible un dia de partit. Tot és possible als quarts de final de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Dortmund a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Martina, només et volia recordar que per l'app pots fer qualsevol gestió i també posar-te en contacte amb mi, d'acord? Per cert, d'aquí poc fa un any la nena, oi? Si ve amb el gosset, una abraçada.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Benvinguda a la llibreria Riera.
Volia un llibre anomenat El Tirroc Vermell que sempre et demano.
Segur que és un llibre?
M'ho ha posat així el meu nòvio.
Per Sant Jordi, rosa, llibre i Tirroc amb entrega immediata. Celebra Sant Jordi amb un Volkswagen Tirroc des de 24.900 euros subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Per títol Tirroc no em surt, eh?
A CAES sabem com n'és d'important sentir-hi bé.
Podríem parlar al cotxe i cantar tots junts.
Pensa en totes les coses que podries tornar a fer si poguessis sentir bé de nou. Per això a CAES pots provar gratis els nostres audífons sense compromís i a casa, perquè volem que estiguis segur de la teva elecció. No esperis més i truca al 937 40 47 i prova'ls gratis.
El periòdico et convida a una experiència única. El dimarts 15 al Teatre Apolo, funció especial d'Un monstruo viene a verme, una història de valentia que et tocarà el cor. Després de l'obra, xerrada amb experts de l'Associació contra el Càncer sobre la importància de la prevenció i el suport. Si ets subscriptor del periòdico, viu aquesta experiència que està emocionant Barcelona.
Tornen els plats de famosos a la cuina.
Qui m'ha parat el foc?
Gent coneguda que haurà de sobreviure com pugui als nostres fogons.
Com la Laura Escanés, el Roger Coma, Lil Dami, el Mac Lari.
Marc, Marc, a mi aquesta temporada ja no m'enredeu.
Cert, que farà de jurat amb la Sofia Gené.
Oh, sí, que amb el Lari segur que podem fer més leguits encara als famosos.
Qui guanyarà aquest cop la jaqueta daurada?
Cuina com puguis, nova temporada dijous després del Polònia a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Catalunya migdia.
Passant 8 minuts a 2 quarts. Us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. El Parlament de Catalunya ha convalidat avui el decret d'habitatge per tal que els lloguers de temporada tinguin el mateix topall de preus que els dels lloguers habituals. D'aquesta manera, els lloguers de temporada deixaran de ser una escletxa perquè els propietaris se saltin la regulació de la llei de l'habitatge. Són contractes que duren entre 1 i 11 mesos, però la possibilitat de prorrogar-los fa que, en molts casos, es converteixin en habitatges permanents que s'acaben pagant molt més cars. Aquest decret l'han aprovat avui el PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, i abans de l'estiu hauria d'estar tramitat com a llei. Saludem Òscar Gorgues, és gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Senyor Gorgues, bona tarda.
Bona tarda.
Quines conseqüències creieu des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona que tindrà un decret com aquest pels propietaris?
Doncs bé, totes les perspectives que tenim és que acabi amb el mercat de lloguer de temporada i suposi una sortida d'oferta d'habitatge del mercat. És un pas més en aquest procés de destrucció del mercat d'habitatge de lloguer que està emprès el govern amb tot el reguitzell de mesures que s'estan prenent en els darrers anys i que no fan res més que fer disminuir el nombre de contractes que es van formalitzant cada trimestre, i això, aquesta mesura, encara ho agreujarà.
Però és veritat que el lloguer de temporada s'havia convertit en una escletxa a través de la qual alguns propietaris se saltaven el topall del lloguer.
No és veritat, això. No. Això no hi ha cap xifra que ho demostri. En absolut. Si mirem els contractes que es van signar en l'any 2024, comparem les altes i les baixes, veiem que el saldo és positiu, i va ser positiu els quatre trimestres. Vol dir que si els contractes s'acabaven, es tornaven a signar, i encara se'n signaven més dels que s'acabaven. Per tant, no hi ha cap traspàs. No es pot demostrar que hi hagi un traspàs del mercat residencial ordinari al mercat temporal. Aquestes xifres no les han aportat, aquestes xifres amb les que li estic comentant, són xifres de l'Incasòl, i per tant són xifres contrastables, i demostren que no hi ha hagut aquest traspàs.
I estan d'acord amb posar un topall als preus d'habitatges habituals, al preu del lloguer?
Al contracte habitual?
Sí.
No, en principi no. No estem d'acord perquè el mercat, si el que provoques amb aquests moviments és el que estem veient ara en el mercat, que està baixant el nombre de contractes, que s'estan retirant habitatges del mercat i que, per tant, el que es pretenia fer, que era dinamitzar el mercat de lloguer, el que s'està aconseguint és precisament l'efecte contrari, que tenir menys habitatge de lloguer. I qui més perjudicat és el que té menys recursos, perquè és el que queda fora del mercat. A l'haver-hi menys habitatges en lloguer, el propietari sempre acaba escollint aquell llogater que té més capacitat econòmica, que és més solvent, i, per tant, els que tenen menys recursos acaben quedant fora del mercat. O sigui, això, quan menys pisos tens, que és el que provoca totes aquestes regulacions, més gent tens fora del mercat i més gent amb pocs recursos tens fora del mercat. Per tant, és un efecte, provoca l'efecte exactament contrari al que es pretén.
Llavors, quina solució proposen vostès? Perquè també hem notat que si es deixa el mercat que es reguli tot sol, els preus del lloguer, per exemple, en una ciutat com Barcelona o en les zones tensionades, no para de créixer i la gent té dificultats per accedir-hi. Quina solució hi ha si no es posar-hi un topall?
Els preus creixen, però també creix l'oferta. Fins ara, fins que no hi havia regulació, cada trimestre s'incrementava el nombre d'habitatges que entraven en el mercat de lloguer, perquè els inversors consideraven que la rendibilitat era correcta i llavors compraven habitatges per poder-los destinar al lloguer, i això feia que el parc anés augmentant. Desgraciadament, el parc no ha augmentat al ritme que ha augmentat la demanda, però això tampoc és culpa dels inversors. El problema és que no hi ha prou habitatge nou, no s'ha pogut fer habitatge nou i, per tant, no s'ha pogut compensar el creixement del nombre de llars que s'ha estat produint en aquests darrers anys a Catalunya. Això està deixant gent fora del mercat, però això no és culpa dels propietaris. Això és culpa de les administracions, que no han posat els mitjans suficients per crear el sòl necessari per construir els nous habitatges que necessitem. I en aquests moments aquest sòl tampoc el tenim. O sigui que a curt termini tenim una mala peça del taler, perquè no tenim el sòl ni la possibilitat de construir aquests habitatges de forma immediata.
Creuen vostès que el Tribunal Constitucional tombarà aquest decret quan s'hagi aprovat, o no ho saben?
Ens l'hem d'acabar de llegir, però és probable, perquè entra dintre de les competències estatals, entra dintre del que està regulat a la Llei d'Arrendaments Urbans, modifica el contingut de la Llei d'Arrendaments Urbans i els fa que s'hagi d'aplicar d'una manera diferent al que està previst en l'ordenament estatal, i això és objecte traspassant les competències. De fet, traspassa les competències que té signada la Generalitat, i això és matèria del Tribunal Constitucional, i en altres casos ja hem vist com, davant d'aquesta situació, el Tribunal Constitucional ha anul·lat la mesura. Recordem, doncs, el tema de la Llei 11-2020 de contenció de preus catalana i altres normes que s'han extralimitat en el seu contingut, han sobrepassat l'àmbit competencial i que el Tribunal Constitucional al final les ha tirat endarrere. Això genera moltíssima inseguretat jurídica aquí a Catalunya, especialment als propietaris. Mm.
Senyor Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Mitja i bona tarda.
Gràcies i bona tarda.
Doncs ja veieu que la Cambra de la Propietat Urbana no està gens d'acord amb aquesta mesura, considera que això traurà molts pisos del mercat i que no servirà per abaratir els pisos. A l'altra banda de la moneda, el sindicat de llogateres, la seva portaveu és la Carme Arcarazo. Carme, bona tarda. Encara no tenim en línia la Carme Arcarazo, doncs de seguida la saludarem per tal de posar el contrapunt per sentir al sindicat de llogateres, que són els que més han lluitat per tal que hi hagués aquesta regulació i que es contemplés també el lloguer de temporada per evitar que fos un forat, una escletxa a través de la qual alguns propietaris, tot i que el senyor Gorgues deia que no, doncs alguns propietaris busquessin escapolir-se d'aquest topall.
Sí, també deia que l'oferta s'havia reduït amb aquest topall i segons dades del Ministeri, que les va presentar quan feien un primer aniversari, diguéssim, d'aquest topall, pall, deien que no s'havia reduït, que de fet el 2024 es van signar 17.000 nous contractes de lloguer al conjunt de Catalunya i que van ser 9.000 en els tres primers trimestres d'aplicació de l'índex, és a dir, que tot i topar no vol dir que la gent deixi de llogar, és a dir, són dades, diguéssim, que contrastaven una mica amb l'afirmació que deia el senyor Gorgues.
També hi ha un informe que diu que l'oferta de lloguer de temporada es va disparar a Barcelona un 55% i en canvi el lloguer permanent s'havia enfonsat un 17%, això són dades del mes d'agost del 24, per tant no fa ni un any. Per tant, és veritat que quan agafes les xifres, les dades, depèn de qui facis cas, quines xifres donis i qui dona l'estudi, pots fer dir una cosa i la contrària. Ara sí, podem saludar a la portaveu del sindicat de llogateres, la Carme Arcarazo. Carme, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina lectura en feu vosaltres d'aquesta aprovació pel part del Parlament de Catalunya?
Bueno, pensem que és una molt bona notícia que finalment s'hagi començat a posar fil a l'agulla i resoldre aquest problema. Fa un any que arrosseguem el problema dels lloguers de temporada i els lloguers d'habitacions. Durant aquest temps, bàsicament, el que hem vist és que han generat dos mercats diferents, no? Un mercat regulat, on hi ha topalls de preu, i la idea és que el preu del lloguer vagi baixant, però tenia un forat tan gran que bàsicament s'havia creat un mercat desregulat, no? Que era el mercat de temporada. I bàsicament s'havien generat incentius perquè pisos que haurien de tenir un preu moderat amb contractes estables de 5 o 7 anys passessin a contractes de mesos a preus altíssims, no? I tots aquells que volien especular bàsicament feien servir la figura del lloguer de temporada o del lloguer d'habitacions per seguir apujant preus en un context on el preu havia d'estar regulat. Llavors jo crec que és una gran notícia que es nota molt que les mobilitzacions estan tenint efecte i que estan començant a prendre passes que són de mínims.
Mm-hmm. Ara parlàvem amb el senyor Òscar Gorgues, el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, que deia que no és veritat que el lloguer de temporada hagués estat l'escletxa a través de la qual molts propietaris s'haguessin saltat la normativa, deia que no hi havia hagut un augment significatiu i utilitzava les dades de l'Incasòl, i a més deia que mesures com aquesta que s'ha aprovat avui al Parlament de Catalunya poden fer que molts pisos surtin del mercat i que, per tant, molts propietaris prefereixin no posar-los en lloguer fins que no puguin posar un preu més lliure. Vosaltres creieu que hi ha aquest risc o creieu que això no passarà?
No, o sigui, jo crec que és absurd dir que això no és un problema. Vull dir, no han parat de sortir informes durant tot aquest any i qualsevol persona que hagi buscat pis veurà que literalment el 80% de l'oferta idealista són lloguers per mesos a 2.000 o 3.000 euros. És que jo crec que és un problema absolutament innegable i que qualsevol persona que hagi intentat buscar el pis l'últim any ha estat desquiciat. Llavors, aquí hi ha el dubte de dir si els trauran els pisos del mercat, si se'n regula el preu. I jo crec que és una pregunta que està bé fer-nos, però que ens hem d'imaginar qui ho faria, no? Una persona que té alguns pisos al mercat del lloguer, per no poder seguir augmentant els preus, tenint en compte que en els últims 10 anys els preus han augmentat un 66%, i són altíssims, per no poder seguir-los apujant... Jo crec que no. La pregunta és si una altra mena d'inversor, tipus un Blackstone, tipus un grans fons d'inversió, es repensi si vol seguir invertint en habitatge a Catalunya tenint unes lleis que marquen un preu màxim. Mm. I llavors jo aquí crec que hem de poder ser honestos i dir, bueno, que qualsevol persona que vingui a invertir en el mercat de l'habitatge no ens interessa. Que marxi Blackstone és una mala notícia? Doncs jo crec que no, perquè hi ha gent que l'únic objectiu que té amb l'habitatge és comprar-lo, fer fora els veïns, triplicar preus i tornar-lo a vendre. Per tant, davant d'aquest model, jo crec que la regulació de preus no només és efectiva contenint els preus i fent que viure de lloguer no vulgui dir patir constantment per si arribes a final de mes, sinó que també és útil perquè els actors més agressius i que tenen uns efectes pitjors per les nostres vides, doncs potser decideixen invertir en una altra cosa que no sigui habitatge.
I creieu que pot passar que alguns propietaris, no parlo dels grans fons d'inversió, sinó propietaris petits o que tenen un o dos pisos, diguin, escolta, en lloc de posar-lo en lloguer, me'l venc, perquè així li puc posar un preu més alt, i per tant sí que surtin del mercat de lloguer. Aquesta és una de les acusacions que fan els contraris a aquesta normativa. Creieu que això no passarà, que no sortiran pisos del mercat de lloguer?
La pregunta aquí és qui comprarà, no? Qui comprarà aquests pisos? Si és algú, si un pis surt a la venda en un context de regulació, el poden comprar dos tipus de persona, no? Aquell que el vol per viure-hi, per primer habitatge, que per tant jo crec que no és una mala notícia necessàriament, vull dir que algú que que vivia de lloguer i pot accedir a un pis de compra, doncs a un preu més raonable, perquè la demanda d'inversors haurà baixat una mica. O l'altra opció és que el compri algú altre per posar-lo en un mercat de lloguer regulat. Jo crec que de vegades es crea aquesta sensació de no, marxaran els inversors i sembla gairebé com si s'haguessin d'endur els pisos. Que dius, no, home, els pisos no se'ls poden endur volant, el senyor Blackstone. No? I crec que aquí el que cal són mesures que assegurin que aquests pisos no estan buits, que no es puguin desviar al mercat de temporada, que la idea és que això ja no deixi de passar, i que no puguin ser pisos turístics, que també estem intentant que es tanquin els pisos turístics. No? Bàsicament el que necessitem és un parc d'habitatge de lloguer que estigui íntegrament dedicat als residents, és a dir, a la gent que vol els pisos per viure-hi, a preus regulats, a contractes estables, i per tant eliminar aquests usos que no són importants o que no són prioritaris quan hi ha una crisi d'habitatge, com per exemple que estiguin buits, que siguin turístics o que siguin de temporada. Per tant, jo crec que és una molt bona notícia i crec que una altra part de l'anunci que potser no se n'ha fet tant de cas però que també és molt rellevant és la qüestió dels inspectors, no? Vivim en un país on si tu no pagues impostos hi ha hisenda, hi ha inspectors fiscals que vigilen que no s'incompleixin les lleis. De cara als abusos laborals hi ha inspectors laborals. De cara a la perillositat d'aquells que corren amb el cotxe hi ha multes i hi ha una sèrie de controls. I pel que fa a l'habitatge, sent el problema número 1 d'aquest país, no hi havia cap mena de sistema que vigilés que les lleis es complissin. Per tant, jo crec que evidentment això no només això solucionarà el problema, però que clarament és una passa cap endavant.
Molt bé, doncs és la visió del sindicat de llogateres amb la seva portaveu, la Carme Arcarazo. Carme, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
Dues entrevistes, una després de l'altra, sobre un mateix decret i dues realitats absolutament contràries. La que defensa que passarà la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i l'altra, el sindicat de llogateres.
El responsable de la Cambra de la Propietat, és veritat que amb les grans xifres a la mà totes les visions són vàlides, perquè al final les xifres es poden torturar de totes les maneres que siguin possibles. Però si tu has anat a veure més de 5 pisos a Barcelona per llogar en l'últim any, i tens un puntet de confiança en la relació personal de la persona que te l'està ensenyant, sempre se'ls acaba escapant més aviat en els gestors que no pas en els propietaris, tot s'ha dit. O sigui, la persona que ensenya el pis acaba recomanant als propietaris que posin el lloguer de temporada. Hi ha històries a patades de gent que té un pis amb un lloguer permanent, aquí viuen famílies per un preu que ja és prou alt, i el que acaba passant és que tu, quan em pots treure un rendiment que és molt més elevat del que tindries amb un lloguer permanent, aprofites totes les escletxes per tenir el lloguer de temporada. Per què? Doncs perquè dona uns rendiments econòmics molt més alts, a no ser que siguis un propietari extraordinàriament responsable i conscienciat, que tu vulguis que la gent visqui a la ciutat on treballa o a la ciutat on vulgui a un preu que, tot i ser alt, sigui més o menys raonable i encaixi dins dels cànons de l'estabilitat financera familiar de cadascú. I a partir d'aquí, tenint en compte l'escalada que ha fet de preus de lloguer, que és una escalada que no ha estat seguida ni molt menys per la pujada que hagin pogut tenir els sous mitjans de les persones que viuen a Catalunya i en concret a Barcelona, doncs és evident que aquest decalatge només es pot regular a través de la intervenció d'un mercat, encara que sigui lleig en el nostre dia d'avui parlar d'intervenir segons quins mercats. Quan el mercat es descontrola, s'hi ha de poder posar algun topall quan els lloguers de temporada són una escletxa perquè es puguin fer autèntiques barrabassades amb el preu de l'habitatge, és normal que el Parlament s'hi posi. Ara bé, com deia la Carme Carazo, crec que té tota la raó del món amb el tema dels inspectors. Si tu fas lleis i després no les fas complir, les lleis no serveixen absolutament per res.
Jo crec que, tenint en compte que el tema de l'habitatge ha esdevingut un dels grans problemes que tenim avui en dia socialment. Que es reguli i que es controli, diguem-ne, entre cometes, és una bona notícia. Perquè al final tots sabem de gent que busca pis com un boig i no en troba, i no en troba perquè no pot pagar-lo. És a dir, no és que no el trobi, és que no pot pagar-lo. I en alguns llocs ni el troba, no? I per tant, que es faci aquesta regulació de les escletxes que havien servit a tots aquells que volien enriquir-se a través de posar habitatges a lloguer, doncs potser hem de prendre tots una mica més de consciència social i regular-ho. Jo crec que aquí sempre ens oblidem una mica de fer la distinció entre els grans tenidors i els petits estalviadors que han comprat un pis perquè han decidit que el totxo, diguem-ne, era la seva via d'estalvi i que a vegades sovint són els que més consciència tenen i per tant segurament l'acaben posant en borses d'habitatges, no? per facilitar que d'altra gent hi pugui viure, però en tot cas a mi m'agradaria, diguem-ne, que en aquest entorn de regulació també es tinguessin en compte aquestes qüestions. Hi ha un altre tema que no hem esmentat, però que és que el mateix decret preveu que els ajuntaments, és a dir, la política de proximitat, la que sap quina és la situació en el seu municipi o ciutat, pot tenir la possibilitat de prohibir el lloguer de temporada. I per tant, això veurem quina és la resposta dels ajuntaments de zones més tensionades, però que un ajuntament pugui dir aquí no n'hi ha, també em sembla important.
30 segons, Tània.
Sí, molt ràpid. Dues consideracions. Una, el lloguer de temporada ha d'existir, regulat però ha d'existir, perquè hi ha mobilitat temporal per temes de feina, de salut, d'estudiants, etc. Segon, Catalunya lidera, perquè Espanya hi va al darrere. I en la mateixa línia, això sí és veritat, perquè fons del Ministeri avui preguntava jo per aquesta mesura i em deien nosaltres ho estem fent, ho volem fer, no ho estem fent, ho volem fer, recordar que ho van intentar al setembre i Junts ho va tombar. Per tant, el que em diuen és que hi ha negociació amb els grups, veurem si aquí serà un nou paquet, diguéssim, d'acords que faran nosa o no de Junts amb el govern espanyol.
Doncs veurem com evoluciona tot plegat. De moment tenim aquesta aprovació al Parlament de Catalunya. Això no és llei encara, eh? Ara s'espera que pugui aprovar-se la llei abans del juliol, que és el marc, el termini en què es marquen els mateixos grups que han doncs, pactat aquesta mesura. I veurem quina incidència té, si el Constitucional hi entra, si el govern espanyol aconsegueix majories al Congrés dels Diputats per fer-ho també a nivell espanyol. Vaja, veurem que això encara té recorregut. Oriol Marc, Tània Tàpia, Mònica Sabata, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una mica de publicitat, el butlletí horari de les 4 i al darrere la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i companyia. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.
Òptica i Audiologia Universitària, avancem la promoció de Sant Jordi amb la Super Setmana d'Universitària. Del 7 al 14 d'abril, gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Descobreix les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Si jo et dic abril, tu dius Aorral! Arriba abril a Aorral de MediaMarkt. Aprofita les ofertes més increïbles amb un combi Nofro Samsung de 2 metres d'alçada per 555 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.
Hi ha coses que només passen a la primavera. Els dies es fan més llargs, les flors floreixen i et pots emportar una subscripció d'un any més 3 mesos gratis del periòdico per només 36 euros. Menys de 2,5 al mes. Només a la primavera. Només amb el periòdico.
7 casos reals de crims en què l'hora de la veritat marcarà un punt de no retorn per cada un dels implicats. El llibre L'hora de la veritat, amb Carles Porta. Disponible a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Manuel Bustos, què tal? Bon dia.
Jo em penso víctima de les clavegueres de l'Estat i de Catalunya. No de la Generalitat ni del govern de la Generalitat. D'algun responsable de la policia?
Senyor Felip Puig, bon dia.
Vam tenir aquesta xerrada i quan ja vaig intuir per on anava, però en aquesta reunió no hi havia el senyor Villarejo. hi havia un tercer, un quart i un cinquè. Ja, ells mateixos van veure que jo era impenetrable.
Francesc Fortí, què tal? Bon dia. El Francesc és propietari i cuiner també del Racó d'en Vino.
Si aquests en sapiguessin més que jo plego. Però aquests no m'arriben a mi ni la sola de sabata, aquests. Dic, no pot ser, no pot ser.
Aquests restaurants d'ara, vols dir?
Ah, això mateix.
Part de tres setmanes que plou i, sí. I jo crec que ara mateix al ventre dels boletaires del país ja hi ha la cuca aquella que belluga. Ei, però no vingueu, que no hi ha res.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Manel Elias.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
L'esport té moments dignes de serial.
Suàlen, ets un pandó, etcètera, etcètera. Sí, tampoc miraves de les dues. No, no saps ni qui era.
No.
Molt bé.
L'esport pot ser un drama.
Permission, el agente de Cipoll i Cita con la muerte.
Ara mirem crims.
L'esport a vegades espanta.
Un clàssic del terror que es titulava L'increïble home minvant.
L'esport també pot ser comèdia.
El Roper, George Mildred, eh?
Quantes vegades ens ho han dit,
eh? De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Sigui quin sigui el teu gènere preferit.
Sigui quin sigui el teu esport.
Tenen cabuda al Tot costa.
També disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia.